Dos minuts i mig, tres quarts de nou, Banc Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu. T'ofereix la tertúlia avui amb Geni Cinca, amb Miquel Martín Gamissans i també amb Paco Maruenda. I a aquesta hora incorporem a la tertúlia també el conseller del Banc d'Espanya i catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, el senyor Guillem López Casasnovas. Senyor López Casasnovas, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, ja ha vist la premsa, escoltat ràdios, televisions. Jean-Claude Trichet s'ha convertit avui en el gran culpable de la situació de fortíssima patacada a les borses. I jo suposo que vostè comparteix que ahir la intervenció de Trichet va ser decebedora.
Sí, perquè els periodistes i els mitjans ja descompten moltíssim el que dirà. Ell havia acostumat també els mercats a parlar amb paraules claus. Ahir no en va dir una cap de les que s'esperaven i llavors això ha refredat molt, molt la situació econòmica, que de per si ja és prou complicada.
Què hauria d'haver fet Jean-Claude Trichet ahir?
Home, si hagués dit en positiu que l'ajut no es concentrava en el programa ja aprovat, per tant, centrat en Irlanda i Portugal, sinó que s'ampliaria el que calgués d'acord amb els mecanismes nous aprovats, òbviament, crec que els mercats només amb aquesta amago potser haveren reaccionat d'una manera molt més clara de que el Banc Central estava darrere el suport que necessiten en aquests moments Espanya i Itàlia.
Trichet, a la roda de premsa, sí que va admetre que no hi va haver unanimitat entre els consellers del BCE per acordar aquesta compra de deute públic italià i espanyol. Què pot estar passant dins el BCE, senyor López Casasnovas?
Miri, no hi ha unanimitat. L'actual governador del Banc Central Alemany, de fet, actua més com a portaveu en aquests moments del govern que no del que seria una autoritat monetària independent, cosa que no vol dir que amb algun dels seus posicionaments no tingui raó, perquè Europa, més enllà de l'acord que es va fer ara ja fa 10 dies, no està fent els deures, i per tant la reacció d'aquest senyor mostra que aquí té el muscle efectiu per fer possible el rescat o almenys el compromís ferme de donar suport. En aquests moments està més alineat amb les posicions del govern alemany que no d'una política monetària comuna europea.
Que aquí és quan apareix el segon culpable, no? Perquè tothom veu darrere de l'actitud de Trichet i del que està fent ara mateix la Unió Europea la mà amagada d'Angela Merkel i el govern alemany, no?
Sí, jo no diria mà amagada, vull dir, és que estem en una situació que l'anàlisi econòmica toca sostre. Vull dir, una li pot donar totes les voltes que vulgui, pot fer respostes curtes de què passarà i pot fer respostes més o menys elaborades, però l'anàlisi econòmica toca sostre i llavors o hi ha un salt endavant des d'un punt de vista polític o estem d'alguna manera els propis economistes, els analistes en general, marejant la situació, que dona peu a que a Rio Revuelto guanys de pescadors, i els guanys de pescadors són a tota aquesta gent que espera, per una banda, que els compromisos de la Unió Europea, si es produeixen, salvin tots aquests que han invertit en deute a un tipus d'interès prou elevat, com que sigui lucratiu, però oblidant que té prima de risc i, per tant, que hi podria haver una quita, això no en volen ni sentir parlar, i, per altra banda, veig també aquesta situació completament anòmala de que un banc central europeu està donant liquidesa bastant generosa a les entitats financeres, que l'acaparen, la tornen a entrar en el banc central en compte nominada i que, per tant, no arriba en els agents econòmics. Per tant, l'embolic és enorme i llavors ja no es tracta de fer anàlisi econòmica de qui té raó i qui no té raó, sinó simplement esperar una resposta política contundent que en aquest moment no es veu a l'horitzó.
En quin sentit hauria d'anar aquesta resposta política contundent?
Home, si es creima el tema de la Unió Europea, que tothom ho diu almenys en boca petita, les accions que s'havien d'haver pres des de l'últim acord, passant-los per als 17 països, no s'estan fent. Per tant, per una banda, no s'estan fent els deures. En segon lloc, la carta de navegació, el que hauria de ser el full de ruta, no està definit amb l'acord explícit de tots els implicats. Sembla que algun moment França estira Alemanya, altre moment Alemanya estira França, però aquests dos agents no són únics dintre de la construcció europea. Europea. I també li he de dir que en clau estatal dels diferents països es fan molt malament els deures. Els socialdemòcrates d'Alemanya posen pals a la roda en els conservadors alemans i els conservadors espanyols posen pals a la roda en els socialistes espanyols. Vull dir, tot això és un embolic que en treu avantatge l'especulador o el que intenta buscar rentabilitat de la seva inversió.
Genís Cinca, endavant.
Sí, hola, bon dia.
Bon dia.
Què li sembla que avui també es parli de Bèlgica i sobretot de França?
Sí, que la debilitat de la Unió Europea ja en general. Bèlgica té, a més, uns ratis de deute públic espectacular, fins i tot els més grans que la Unió Europea, però aquí també hauríem de fer matisos. Si fem respostes llargues, elaborades, hem de dir que, per exemple, Itàlia té superàvit primari. Vol dir que si treus la despesa financera, els ingressos corrents superen les despeses corrents. Això no és el cas d'Espanya, és el cas de Bèlgica, però de nou no és el cas d'Espanya. Espanya, però, té menys deute públic. Llavors, tots tenen algun corc que els pot acabar podrint i òbviament, els mercats busquen la debilitat de cadascú per treure el seu avantatge.
Però aleshores algun país podrà quedar lliure de tot el problema?
De moment, els únics que acaparen la confiança dels mercats és Alemanya, que està en una situació fins i tot molt superior a la que tradicionalment ha estat als Estats Units, que també està completament, té la seva economia completament corcada. Ara, això no vol dir que m'apunti, que m'alineï en les tesis catastrofistes d'aquesta idea de que el sistema econòmic està a punt de petar. Aquestes fluctuacions les hem vist en altres moments i llavors, quan hi ha tota aquesta complexitat i els economistes estem perduts, per entendre'ns, l'únic que ens toca és treure el GPS, l'ortodoxia, que és on està el nord i on està el sud, i on està el nord en aquests moments és que Espanya, faci el que faci França i faci el que faci Alemanya, ha de fer els seus deures interns, ha de recuperar el superàvit primari, ha de complir amb el dèficit quan ja introduïm les despeses financeres per tots els ingressos financers que té en aquests moments el nostre país i ha de fer les reformes estructurals que té pendents i els de té pendents, entre altres, perquè l'oposició no hi ajuda gens. Llavors jo en aquests moments m'olvidaria un poquet dels altres perquè és molt poca la cosa que nosaltres podem fer per influir. No? Representam un 10% de la Unió Monetària Europea en termes de PIB i, a més, som una economia fortament rovellada, per tant, ni el 10%. Per tant, la Unió Europea té un problema. Afortunadament, en el paquet estem amb Itàlia, perquè estiguessin solets, deixar-nos caure seria molt més fàcil. Ara és un poquet més difícil. Llavors, oblidem-nos un ratet del que és el lío monumental que té l'economia mundial i fem els deures.
I, senyor López Casasnovas, bon dia.
Bon dia.
Ara citava l'ortodoxia, el GPS, alguns ajustos o que Espanya se centrés més en ella mateixa que no mirar tant a fora. D'aquí al 20 de novembre que hi ha eleccions, com vostè sap, i vostè té una posició, diguéssim, una talaia privilegiada aquí al Banc d'Espanya, preveu, espera, s'hauria de fer algun ajust en concret, més baixades de sous de funcionaris, m'estic referint a les mesures més de traç gruixut, diguéssim. Preveu alguna?
Sí. Miri, unes accions són les de recuperar l'ordre les finances públiques. Si un mira les liquidacions de juliol, veurà que els ingressos no financers, els corrents de l'Estat, en aquest per ser més concret, respecte a les despeses no financeres, exclosos els interessos, tenen un forat de quasi el 40%, que és una xifra elevadíssima, i això és el dèficit de l'Estat. Després tenim tot el tema autonòmic i local. Per tant, aquí, per controlar la despesa, ja que pujar ingressos es fa molt difícil, tot i que hi haurà que pujar algun impost, ja li dic.
Això ja ho podem anar assumint, no?
Sí, sí. Jo crec que veurem recuperar l'impost d'activitats econòmiques per sanejar la situació de les corporacions locals. Però bé, els marges de pujar impostos són molt, molt baixos. Llavors, hi ha que controlar la despesa i, com molt bé ha dit, si no tocam les prestacions reals massa, hem de tocar sobretot el cost unitari d'aquestes prestacions, que són els sous i salaris dels funcionaris, inclòs el meu, per entendre'ns. Per tant, no me n'escaqueixo. I llavors, fora del que és la feina interna, els deures que s'ha de fer dintre l'administració pública, tenim tots els problemes que tenen a veure, bàsicament, amb acabar la reforma del mercat laboral. Mira, jo fa temps vaig fer unes declaracions en tota la bona voluntat que deia que si teníem algun inversor que creia en el país com per posar-hi diners de la seva butxaca i arriscar-se a crear ocupació, que li poséssim en safata. És a dir, que mentre no tinguéssim un nou marc legal estable per a la nostra ocupació, que féssim un salari mínim i lliure contratació. Això va caure molt malament, però la realitat és que si interinament ens trobéssim en aquesta situació com per fer possible la creació d'ocupació ni que es fossin amb aquestes mesures, mentre els partits polítics del govern i de l'oposició s'aclareixen amb els sindicats de quina és la reforma laboral que necessita el país.
Paco Maruenda.
Sí, m'ha sorprès les crítiques al principal partit de l'oposició, no? Perquè, clar, què tindria que fer? Un xec en blanc al govern, dir-li, després de que va negar la crisi, va dir després que era petita, va prendre decisions. Jo no conec cap economista que estigui d'acord amb les decisions que van prendre del plan E, etcètera, no? M'ha sorprès. Què és el que tindria que fer el PP? Donar un xec en blanc?
No, sí. Molt crític i ho he dit i ho he escrit i ho ratifico. El que passa és que la situació en la que estem ara és relativament d'emergència, però és, independentment del que està passant a Europa, Espanya no està fent prou els deures. L'anticip de les eleccions podria tal vegada haver fet-se un poquet fins i tot abans del 20 de novembre, però en aquests moments els mercats necessiten saber quina és la política social del partit que està a l'oposició, quina és la política econòmica, qui ho liderarà. Ja comprenc que per interès electoral això no ho faci i és completament comprensible des de l'òptica de l'elecció social, però des d'una òptica de confiança, recuperar confiança en els mercats, aquest és un tema pendent.
Senyor López Casasnovas, hem de patir per l'euro?
A veure, en aquests moments jo crec que sí que hem de patir, perquè no veig les aliances polítiques adequades per mantenir-lo. Ara bé, si, a veure, tampoc és cap catàstrofe si algun país se'n surt de l'euro, això és un pla B o un pla C, que la gent, els think tanks de veritat, jo crec que tenen en el cap. L'euro ha sigut un repte monumental des d'un punt de vista econòmic que ha creat ens ha creat una il·lusió i una realitat de mercat únic que no s'ha acompanyat de Suez amb una política fiscal unitària ni fins i tot allò que diu tan fàcil el Kissinger, saber qui contesta quan t'agafes, quan truques a Europa, qui ha d'agafar el telèfon, i això, òbviament, debilita molt la posició de l'euro al món.
Però seria possible desmuntar tota l'aparell aquest si, per exemple, Grècia, Espanya o Portugal sortissin de l'euro? És a dir, tècnicament, vostè que és un expert, no és pràcticament impossible?
A veure, té efectes immensos, tindrà efectes laterals en moltes situacions, però a mi me sembla que pel que em consta hi ha gent que hi està treballant, perquè és de sentit comú que si una cosa no funciona s'ha de poder reparar, i per reparar és de fer les previsions del que succeirà si anem en un escenari tan dolent com aquest. Jo espero, desitjo, etcètera, que això no passi, però no hi posaria la mà al foc.
A mi fins ara vostè em semblava positiu, fins i tot esperançat, però després d'aquesta resposta de que es podria desmuntar el tinglado, home, això és molt greu, no?
Sí, home, és que si un mira la situació per la que estan passant les institucions europees i la falta d'empenta política, per tant ja no és, com li deia, la situació econòmica toca sostre, llavors o hi ha una empenta política que m'acosta de veure, però jo tampoc no tinc coneixement prou profund per dir si això es resol amb un sopar d'estiu entre els qui decideixen el futur de la Unió Europea, però si no feim això, jo crec que tot responsable de tenir un pla B i un pla C fins i tot de què pot passar si algun país se'n surt de l'euro. Les conseqüències són immenses i lateralitzades, afecten a bancs, afecten a persones, afecten a empreses, afecten a suspensions de pagaments entre països, tot això que es fa des del PIS, des del Banc de Pagaments Internacional. I les conseqüències són immenses, però que s'hagin de configurar per una situació límit, si un país se'n surt, a mi em sembla que és necessari fer-les, i si els altres no estan disposats, els que estan forts, a encapçalar el moviment per reforçar l'euro, el problema realment és molt gran.
A mi em sap greu ser portaveu de males notícies, però és que, esclar, s'activa el mercat, per exemple, en les negociacions prèvies a l'obertura, l'IBEX 35 està resistent ja caigudes del 2,2%, el Nikkei es manté en les caigudes del 3,7%, que ja veníem d'aquesta matinada, i ara tenim notícia de la prima de risc espanyola, que es dispara per damunt els 420 punts en l'obertura i, per tant, nou màxim històric, nou rècord. Senyor López Casasnovas.
Miri, jo li ratifico el que dic. Si volem preservar la moneda europea, hi ha d'haver un esforç polític que no es veu ara. L'anàlisi econòmic ha tocat sostre i en aquests moments el que hem de fer és fer els deures a casa nostra, no mirar-nos més amb el que és la nostra cotització borsària ni el nostre CDS, perquè al cap i a la fi tenim també l'avantatge de que l'economia espanyola no és només la borsa, si bé en aquests moments és el gran depressor de confiança de cara als mercats, però també tenim economia productiva que no passa pel mercat de valors, per tant, d'alguna manera no mirem exclusivament com fan els americans, que això sí, ells tenen una economia molt més dependent de la borsa, i li dic que el que hem de fer són els deures interns a casa nostra, que la situació està molt mala, és molt dolenta, ja ho sabem tots, però en aquest tipus d'activitats de política econòmica una hi ha d'arribar ja ben plorat.
Senyor Casasnovas, em permeti'm si li trasllado una pregunta d'un oient, perquè realment aquests dies estem descobrint que l'alta economia ben explicada interessa i molt als oients del món a RAC1. Hi ha un Jordi que a través del Facebook pregunta quin benefici té un dels especuladors amb tot aquest tema del deute dels països i com funciona? És a dir, com ho fan per guanyar diners i de quin volum podríem parlar?
El volum no li puc dir, però quan un compra un deute grec, per exemple, i cobra un tipus d'interès per un bono del 15%, quan el tipus d'interès a la Unió Europea està a l'1,5%, vol dir que té un benefici molt, molt gran. La diferència entre el que li donarien o posar a la llibreta de la caixa i el que aconsegueix comprant deute grec. Però, clar, teòricament, amb el deute grec hi ha una prima de risc, més enllà del tipus d'interès, que és la possibilitat de que Grècia no retorni els diners. Si forçam a la Unió Europea, a través dels mecanismes d'estabilitat, a garantir que aquest creditor no tingui mai una quita i tingui garantit el 15%, no deixa de ser una transferència a favor d'aquest que ha arriscat, però que en el moment final no vol suportar el risc. És un poc com el del segell, si recorda vostè la gent que comprava segells, sí, i se li prometia un tipus d'interès molt alt. Per què el tipus d'interès era tan alt? Perquè assumia un risc molt gran sobre el segell. I quan les coses van malament i es recorre a l'Estat perquè l'Estat sufragui la diferència, afortunadament crec que va fer molt bé l'Estat espanyol dient que no sufragava i que, per tant, el que havia arriscat d'aquesta manera assumir el risc i perdia la rentabilitat. Això a Europa, com que no està afectant una empresa, no és a Finsa, sinó que està afectant un país, darrere el país hi ha la búsqueda de solidaritat d'altres països, i efectivament si no hi ha cap quita ni cap rebaixa en el tipus d'interès, aquest senyor que ha comprat el 15% i a més el cobra perquè els alemans fan transferències perquè Grècia pugui pagar, aquest se n'haurà sortit en la seva.
Clar. Molt breument, senyor López Casasnovas. Vostè parlava, en certa manera, de la crisi política que acompanya la crisi dels mercats. Els mercats, en certa manera, també sembla que siguin un estat d'ànim. Jo li voldria formular una pregunta molt concreta. Creu que un canvi d'inquilí a la Moncloa el 20 de novembre pot incidir d'alguna manera positiva o negativament en un canvi de tendència?
Sí, perquè això és una de les diferències amb això que diríem respostes més elaborades entre Espanya i Itàlia. A Itàlia no hi ha una oposició clara de que pugui fer la fulla de ruta si el Berlusconi abandonàs el vaixell. Nosaltres tenim l'avantatge de que allà hi ha unes eleccions convocades i hi ha una alternativa. des d'un punt de vista, repeteixo, d'anàlisi econòmica, seria millor saber quin és el contingut d'aquesta alternativa, però també comprenc que des d'un punt de vista de l'acció política, el, maximitzant el resultat, l'aspirant a president de govern amagui algunes de les seues alternatives, però entre Itàlia i Espanya el fet de tenir una oposició clara i una elecció, i unes eleccions convocades és una diferència favorable a Espanya.
Senyor Guillem López Casasnovas, és conseller del Banc d'Espanya, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra. Gràcies per atendre'ns avui, que sabem que també està de vacances, senyor López Casasnovas. Que vagi
moltes
molt
gràcies
bé.
A vostès. Bon dia.
Adéu, molt bon dia. Adeu.